Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 18 de gener del 2026, plou, el Madrid va guanyar malgrat la xiulada de Florentino i Donald Trump ens continua fent bullying amb els seus aranzels. Realment fa un dia per no sortir del llit, així que us l'intentarem il·lustrar amb algunes novetats musicals que ens esperen aquest 2026, avançaments de discos a punt de sortir del forn que parlen d'on som.
I calaré foc a tantes coses. En tindria prou. De sort com un idiota que no veu més enllà del seu malic.
Aquest és Ferran Palau, fidel al seu pop metafísic, això es titula Tan Feliç, fa diumenge. També esperem amb moltes ganes el proper disc del segon millor grup d'Espolla, és la Ludwig Band. Quan plou, ells també busquen a Xupluc. Per cert, el Quim Carandell, el líder de la Ludwig Band, al suplement amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio des d'Espolla, a l'Alt Empordà. I per afrontar la crisi d'habitatge, uns que fa temps que empenyen amb força són Remei de Cala Fresca, fins ara amb una proposta, si més no, que va de cara.
Tot el que volem sempre està malament.
Som al suplement i, malgrat tot, tenim esperit de cap de setmana.
Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.
Protecció Civil demana extremar les precaucions davant l'episodi de pluja abundant i la nevada, i la previsió és que continuï plovent, sobretot a partir de demà amb l'arribada d'una llevantada. El temporal ha deixat gairebé 100 litres en alguns punts del Camp de Tarragona i la nevada ha disparat el risc de llaus al Pirineu. Per aquest diumenge hi ha previsió de perill fort de 4 sobre 5 a la Ribagorçana Vallfosca. El Marc Reixac és sergent del grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat. Declaracions a l'ACN.
Que es preveu aquest cap de setmana que s'incrementi. De dissabte i diumenge, el que és el Pirineu Occidental, i el dilluns, el Pirineu Oriental. Aquest cap de setmana és per estar a casa, que la gent no vagi a la muntanya.
Precisament ahir, 5 persones van morir per dues allaus a la regió del Pongau, als Alps austríacs. La primera va sepultar una dona que feia esquí de muntanya fora de pista a uns 2.200 metres d'altitud. L'altra allau, que va tenir lloc una hora i mitja més tard, va deixar 4 víctimes mortals i 3 ferits de diversa consideració, un dels quals en estat greu. Encara no hi ha confirmació oficial de la nacionalitat d'aquestes víctimes. És evident que el temps està causant estralls aquest cap de setmana i que ens ve al damunt una altra llevantada aquestes properes hores. Tomàs Molina, bon dia.
Molt bon dia. Sí. Doncs sí, de fet, això, dilluns i dimarts encara estarem en situació de llevantada, sí.
A veure, què ha donat de si la pluja aquestes últimes hores i què ens espera per endavant, Tomàs?
Doncs ara, de fet, hi ha una miqueta de treva. Les pluges continuen afectant sobretot les comarques gironines, les de Barcelona i tota l'àrea del Pirineu, però pel sud entra una miqueta de mestral i això farà que fins i tot pugui obrir-se alguna clariana transitòria en aquesta zona, des del Pla de Lleida fins a les Terres de l'Ebre i potser en algun punt de les comarques del Camp de Tarragona. Podrà obrir-se alguna clariana al llarg d'aquest matí, però un altre cop, de cara a la tarda vespre, la pluja tornarà a reaparèixer en aquest sector. Un dia de pluja a les comarques gironines, que pot ser abundant, que pot ser en alguns moments intensa, i amb molt mala mar, amb aquest temporal marítim que s'anirà incrementant, sobretot de cara a la tarda i especialment demà i demà passat. La tendència, ja ho diem, és que al vespre la pluja arribi a les comarques del sud i una nit, en canvi, de temperatures relativament suaus. Ara podíem posar les dues que estan més amunt i més avall. Badalona, 12 graus, i a Viella, 2 graus positius.
Tomàs, tu tens alguns somnis recurrent?
Sí. Sí.
O sigui, un somni que habitualment, de tant en tant, es repeteixi.
Sí, un mal son, de fet, eh?
Un mal son, eh? A veure, ens el pots compartir?
Que que perdo el cotxe i no sé on l'he aparcat i vaig com perseguint-lo, allò, buscant-lo, i no l'acabo de trobar. Però tinc un remei, tinc un mètode,
Ah, sí? A veure.
Que quan de cop dic, home, Molina, estàs dormint, el cotxe és al pàrquing, i se'm passa. Em parlo de Molina a mi mateix.
Avui, a la tertúlia, et demano que ens acompanyis, més enllà d'aquestes pluges i de l'última hora sobre aquestes allaus, sí. Ens acompanya els habituals, el Carles Monguilà, l'Oriol Marc, la Núria Urriols i la Marta Monforte, i vindrà el doctor Estivill perquè ens ajudarà a interpretar alguns somnis recurrents dels nostres tertulians. És una antiga promesa que els vaig fer un dia. Avui ve l'Estivill, i és que ho hem lligat que al migdia ens visita la Carla Simón, directora de cine meravellosa, ha tornat a fer Romeria, una altra pel·lícula aplaudidíssima. És una pel·lícula que ella, per escriure en el guió, va recórrer a un intèrpret de somnis que la va ajudar també a superar i a narrar la història familiar que explica a través de Romeria. I serà l'excusa avui per parlar amb l'Estivill d'aquests somnis recurrents que a vegades ens persegueixen. Per exemple, a mi, jo sovint em passa que somio que hi ha una assignatura de la carrera de periodisme que no he acabat, que la tinc pendent.
I exerceixo. Això passava fa anys.
Ah, mira, ja no. Doncs a mi encara em passa aquesta. I de tant en tant, i ostres, tinc aquella assignatura. Doncs es veu que és bastant habitual, però que hi ha un significat aquí. L'Estivill segur que ens ajuda, i Freud potser una mica també.
I amb això del cotxe ara em preocupes i tot,
A veure, a veure què et diu l'Estivill. Una abraçada, Tomàs, fins ara.
Fins ara.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies del diumenge. Europa es prepara davant d'una nova amenaça arancelària de Donald Trump contra els països que han desplegat tropes a Groenlàndia. Un dia més, el president nord-americà practica allò d'acció i reacció, i la reacció sempre en forma d'amenaça, en aquest cas contra tot aquell qui s'interposi a les seves ànsies expansionistes. La lletra petita d'aquesta nova amenaça de Trump, a partir del mes que ve, imposarà aranzels addicionals del 10% a 8 països europeus. La majoria comunitaris, com Dinamarca, França i Alemanya, però també el Regne Unit i a Noruega. Però és que a partir del mes de juny seran el 25% fins que els Estats Units es quedi amb Groenlàndia. El GES ha agafat a contrapeu els 27 i el qualifiquen d'intolerable. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, avisa d'una espiral perillós, mentre que el president del Consell Europeu, Antonio Costa, promet una resposta.
La Unió Europea serà sempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea. Por ahora, estoy coordinando una resposta de conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea sobre ese tema.
Doncs veurem quina és aquesta resposta, perquè mentre es posen d'acord de quina manera responen Donald Trump cada vegada té un objectiu diferent i sembla que el d'aquests últims dies és Groenlàndia. Avui a La Vanguardia entrevisten el president espanyol Pedro Sánchez, que demana avançar cap a una defensa i seguretat comuna a Europa i fa aquest advertiment.
Una invasión de Groenlandia por parte de la administración estadounidense haría a Putin el hombre más feliz del mundo, porque de alguna manera legitima su invasión y su acción unilateral y cuestionamiento de la integridad territorial de Ucrania, y dos, porque sería la carta de defunción de la OTAN.
Sobre l'enviament de tropes a Groenlàndia, però, diu que ara per ara no ha pres cap decisió sobre la possibilitat d'enviar tropes espanyoles a Groenlàndia, Pedro Sánchez. Mentre Europa i els Estats Units fan la seva pròpia batalla, els groenlandesos només els queda alçar la veu i fer-se sentir per deixar clar que l'illa no està en venda. Aquest és l'ambient que respirava ahir a la capital de l'illa, a Nuuk, on milers de persones van caminar fins al consulat nord-americà per reivindicar la seva identitat, com explicava aquesta dona.
Aquest és un dia important per a nosaltres. Podem demostrar que estem units i que som forts. És molt emocionant que Dinamarca també hagi demostrat avui el mateix i estigui protestant contra Trump.
Manifestacions multitudinàries, com explicava aquesta dona, també a Dinamarca. Justament a la capital de Dinamarca, Copenhague, també es van sentir crits com Groenlàndia no està en venda en una marxa que va acabar davant l'ambaixada nord-americana. L'altre titular del dia és que la Unió Europea i les grans economies de Sud-amèrica ja són socis preferents després de la firma de l'acord amb el Mercosur que ahir es va fer el Paraguai. La cerimònia es va convertir en una reivindicació del lliure comerç enfront del proteccionisme davant les contínues amenaces de Trump sobre els aranzels. Enviat especial a Asunción, Joan Biosca.
Al llarg dels darrers dos anys i en diverses ocasions, dos països socis fundadors del Mercat Comú del Sud, l'Argentina i l'Uruguai, n'havien posat seriosament en dubte la seva viabilitat, reclamant més llibertat d'acció dins del Mercosur per assolir tractats de lliure comerç fora del bloc sud-americà. Se sentien asfixiats i encorsetats. L'acord ara amb la Unió Europea de lliure comerç arriba, doncs, en un dels moments més delicats i també la seva signatura és un oxigen que el revifa. Javier Milei és el president de l'Argentina.
Este movimiento hacia la libertad y el comercio es la base de cualquier integración regional genuina, porque allí donde se erosionan las instituciones se desconoce la voluntad popular y se vulneran los derechos humanos. El resultado es siempre el mismo: aislamiento, empobrecimiento y pérdida de libertad.
Es crea l'àrea de lliure comerç amb aranzels zero o baixos més gran del món, amb 800 milions de potencials consumidors a totes dues bandes de l'Atlàntic. El seu potencial volum de negoci també demostra que és un pacte de gran magnitud. Representa una quarta part del producte interior brut mundial.
Gràcies, Joan. La pagesia europea manté el no a aquest tractat de lliure comerç, assegurant que comportarà competència deslleial perquè els productes que arribin dels països del Mercosur no compliran amb els requisits i controls sanitaris que s'exigeixen aquí. Per això anuncien més protestes. Unió de Pagesos ha convocat una tracturada fins a Madrid el pròxim 11 de febrer per reclamar la revisió de l'acord. Aquesta celebració de lliure comerç entre la Unió Europea i el Mercosur arriba hores abans que comenci el Fòrum de Davos, en què Trump serà, evidentment, el centre d'atenció internacional amb el seu retorn al Fòrum Econòmic Mundial després d'amenaçar els qui se suposa que són els seus aliats amb aranzels. En aquesta trobada, Trump es veurà les cares amb els líders europeus i té previst reunir-se amb von der Leyen per seguir avançant en la pau a Ucraïna. Segur que la carpeta de Groenlàndia estarà a l'ordre del dia. Trump té fronts oberts en política exterior, però també dins del seu propi país. Notícia d'aquesta matinada, i és que el Pentàgon prepara 1.500 soldats per un possible desplegament a Minnesota. És l'últim estat demòcrata que viu dia sí dia també els enfrontaments per les batudes contra la immigració. Ho ha publicat fa uns minuts al Washington Post. En el retorn de Trump a la Casa Blanca, les operacions antiimmigració han posat en entredit la professionalitat d'aquests agents per l'ús de la força i les víctimes mortals que han provocat, com la d'una ciutadana nord-americana la setmana passada a Minneapolis. El nostre corresponsal als Estats Units, l'Oriol Serra, ha parlat amb un d'aquests agents ja retirat. Des de Washington, Oriol Serra, què tal? Bon dia.
Bon dia. Van ser tres trets disparats a boca de canó a plena llum del dia contra una dona somrient asseguda al volant del seu vehicle sense cap intenció aparent d'atemptar contra els agents d'immigració desplegats a Minneapolis. La mort de René Good ha sacsejat als Estats Units i encara els ha polaritzat més.
Li van demanar que baixés el vehicle i no va obeir. Ningú té dret a desobeir l'ordre d'un agent de les forces de seguretat.
L'home a qui hem sentit és Peter Stewart. Ha treballat com a agent d'immigració als temuts ICE durant mitja vida. Stewart ha explicat a Catalunya Ràdio que els ICE estan desbordats per l'ambició de Trump de dur a terme deportacions massives i reconeix que sota Obama només es detenien immigrants indocumentats si estaven acusats d'haver comès actes criminals. Tot i les peticions tant de l'alcalde de Minneapolis com del governador de Minnesota de retirar els ICE, Trump ha optat per fer el contrari i n'ha desplegat fins a 3.000. El següent pas pot ser desplegar l'exèrcit. Peter Stewart veu el futur del país amb preocupació.
La cosa es posarà molt lleig en aquest país. Pateixo pel futur.
Aquesta és la situació als Estats Units quan falten només dos dies pel primer aniversari de Trump com a president en el segon mandat no consecutiu. Podeu recuperar, si us ve de gust, la conversa que vam fer ahir al suplement amb Lídia Heredia sobre el balanç d'aquest primer any hiperactiu de Trump a la Casa Blanca. La trobareu a catradio.cat/elsuplement o també a la plataforma 3Cat. En surt pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que continua ingressat a l'hospital després de tenir una indisposició ahir mentre feia esport. Fons del Departament de la Presidència han informat que es troba en bon estat i que li continuen fent proves per valorar una possible afecció muscular. Segons aquestes mateixes fonts, el president de la Generalitat va sortir ahir al matí a córrer, com fa habitualment, i es va trobar malament. Malgrat això, va anar a una visita institucional que tenia programada l'Ajuntament d'Escó, a la Ribera d'Ebre. Va ser després d'aquest acte que va anar a un centre hospitalari perquè li fessin proves. Illa tenia previst participar avui a la mitja marató de Granollers, al Vallès Oriental. És evident que no la correrà. De moment, el president ha suspès la seva agenda oficial d'actes. En qualsevol cas, li desitgem també una ràpida recuperació al president de la Generalitat. El Partit Popular reuneix aquest diumenge a Saragossa els seus presidents autonòmics per exigir a Pedro Sánchez que retiri la nova proposta de finançament, un acte que servirà per donar el tret de sortida de la campanya electoral a l'Aragó i per eixamplar encara una mica més la distància entre el PP i el PSOE hores abans que Sánchez rebi Feijóo a la Moncloa. A l'ordre del dia, la política exterior. Madrid, Alba Gil.
Alberto Núñez Feijóo manté el seu pols contra el president espanyol quan falten poc més de 24 hores per a la trobada entre tots dos a la Moncloa. Serà en el marc de la ronda de contactes per a un hipotètic enviament de tropes a Ucraïna, però abans el PP vol exhibir unitat contra una proposta de finançament que consideren injusta i feta mida per als independentistes.
Le vamos a decir al señor Sánchez de una forma clara, nítida, que retire el sistema de financiación que quiere imponer el separatismo y que decida si está con Junqueras o está con los presidentes autonómicos que representan solo en el PP el 70% de la población.
Feijóo acusa Sánchez de comprar la seva continuïtat a la Moncloa amb els diners de tots els espanyols i li recorda que cap territori, a excepció de Catalunya, ha donat suport a la proposta. La ministra Montero acusa el PP de generar confrontació política.
Se reúne el Partido Popular para hablar y no poner ninguna propuesta encima de la mesa. Se ha utilizado el tema de financiación autonómica como un elemento de confrontación.
I desafia l'oposició a presentar una alternativa.
Feijóo vol un PP monolític en relació amb el sistema de finançament i avui intentarà sortir amb una imatge d'unitat d'aquesta trobada a Saragossa. Però Sánchez confia justament en els presidents autonòmics populars que surten beneficiats del nou sistema perquè l'acabin acceptant. Ho diu avui també a La Vanguardia.
Que ninguna comunidad autónoma va a decir que no a este nuevo sistema de financiación autonómica, porque cumplimos también con ese compromiso que asumí ante todos los presidentes y presidentas autonómicos, y es que ninguna comunidad autónoma iba a recibir menos de lo que tiene. Todas reciben más, todas ganan.
Portugal escull avui nou president en les eleccions més obertes d'aquests últims anys. De fet, les enquestes pronostiquen que, per primera vegada en 40 anys, hi haurà segona volta. El líder de l'extrema dreta, André Ventura, és el favorit per un estret marge. Des de fa 5 anys, la seva formació, Chega, guanya terreny en cada cita amb les urnes i és segona força al Parlament. En campanya, Ventura s'ha mostrat optimista.
Tindrem una segona volta. Això sembla més o menys inevitable en aquest moment, tret que passi alguna cosa imprevisible. El nostre avantatge s'ha ampliat, i ho he notat als carrers. Crec que hi ha hagut un augment de la transversalitat de l'electorat. Hem aconseguit trencar les fronteres de Chega, el meu pare, i arribar a altres electorats.
L'altre gran favorit és l'exministre i exlíder socialista Antonio José Seguro, a qui les enquestes pronostiquen la victòria en una segona volta. L'exdirigent és conscient del paper institucional del càrrec.
El paper del president de la República és cridar l'atenció sobre la necessitat de trobar punts en comú perquè hi hagi compromisos per resoldre aquests problemes de manera duradora. Perquè si enviem diners cada any, el que fem és augmentar els problemes.
Amb un mandat de 5 anys, la presidència portuguesa és simbòlica, però té l'atribució de dissoldre el Parlament i convocar eleccions. La seu és el Palau de Belém, que els últims 10 anys ha ocupat Marcelo Rebelo de Sousa. Per primera vegada, el líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei, admet que les protestes de fa unes setmanes contra el règim han fet milers de morts, però evita donar una xifra. L'ayatolà també ha culpat de la violència als carrers Donald Trump. Khamenei ho atribueix tot plegat a una conspiració americana.
Considerem culpable el president nord-americà de les víctimes, els danys i les acusacions que ha formulat contra la nació iraniana. El mateix president nord-americà ha format part de la sedició. Ha parlat, ha fet comentaris, ha amenaçat i ha animat els sediciosos.
L'Iran ha anunciat que ha detingut desenes de membres de la comunitat Bahai, una minoria religiosa no musulmana, objectiu freqüent del règim, que les autoritats han acusat de ser actius a la revolta. I mentrestant, a París, milers de persones van sortir al carrer en una mobilització organitzada per una seixantena d'entitats. Entre els participants hi havia membres de la diàspora. A la concentració es van poder sentir crits contra el règim islamista i contra el Xa i es va demanar la intervenció de les organitzacions internacionals.
Demanem a França, a les organitzacions internacionals i a la Unió Europea que declarin el cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica com a organització terrorista, que convoquin urgentment el Consell de Seguretat de les Nacions Unides i que exigeixin la fi immediata dels tirotejos contra civils i l'alliberament de tots els presos polítics.
A l'Iran, el règim ha anunciat que aquest diumenge, dia feiner, tornaran a obrir les escoles que estaven tancades des de feia una setmana. Sobre el que ha passat aquests últims dies a l'Iran, avui en parlarem aquí al suplement a 11:15 del matí amb el Quim Olivares, company de la secció internacional d'aquesta casa. El Quim Olivares, un gran expert també en tota la situació del Pròxim Orient i que serà el proper corresponsal, molt aviat fa les maletes cap a Londres, rellevant la Colla Ballester amb la seva magnífica feina que ha fet. Avui serà interessant sentir el Quim Olivares perquè és una persona que porta tota una vida a la secció internacional i amb la que està caient sempre és important sentir veus autoritzades. Israel arrufa el nas amb el nou Consell de la Pau amb què Donald Trump pretén gestionar Gaza en la segona fase del procés després de l'alto el foc que preveu la reconstrucció de la franja. Entre aquests nomenaments hi ha el del gendre de Trump i l'exprimer ministre britànic Tony Blair, però també ha proposat que l'integrin els líders de països com Egipte, Turquia, el Canadà o el president argentí Javier Milei. En un comunicat, el govern de Benjamin Netanyahu ha lamentat que els Estats Units no s'hagin coordinat amb Israel i ha demanat una reunió amb el secretari d'Estat Marco Rubio, que precisament forma part del comitè que ha de reconstruir Gaza. Els dos ministres més ultres de l'executiu han anat més enllà i han exigit a Netanyahu que reprengui l'ofensiva a Gaza. Per la seva banda, la Jihad Islàmica Palestina també ha carregat contra aquest Consell, tot i que en aquest cas considera que els membres els han escollit per servir els interessos d'Israel. El Sindicat Català de Presons denuncia una agressió sexual contra una funcionària de la presó de joves de la Roca del Vallès per part d'un intern. L'agressió va passar divendres quan un intern es va abraonar sobre la treballadora i li va fer tocaments sexuals de forma violenta a la infermeria. Segons el sindicat, l'agressor tenia antecedents similars, però el protocol sobre agressions sexuals no es va activar a temps i la víctima i la resta de treballadors del centre no en van ser informats. Per això demana el trasllat de l'intern a un altre centre, ajuda psicològica per la víctima i que es depurin les responsabilitats penals i administratives corresponents. El sindicat assegura que la xifra d'agressions contra funcionaris va a l'alça. Durant el 2025 es van superar les més de 500 que hi va haver el 2024. Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. El govern de la Generalitat ja té enllestit l'avantprojecte de la Llei d'Ocupació Pública Catalana, és a dir, la llei que ha de regular el funcionariat a Catalunya. Algunes de les principals novetats que es proposen és crear una bossa de mobilitat única per totes les administracions i que les oposicions no prevalgui memoritzar-ho tot, sinó en què es guanyi pes també el raonament i les característiques del treballador pel lloc concret que s'ofereix. Una altra novetat important és que els funcionaris, en una mateixa posició, podran cobrar diferents sense necessitat d'assumir més responsabilitats, sinó que podran rebre un plus per la qualitat de la seva feina i això s'avaluarà fent controls de rendiment. La secretària d'Administració i Funció Pública del Departament de la Presidència, Alicia Corral, explica que és una mesura per retenir el talent.
Captació de talent, de rejuvenent de la plantilla, la nova carrera professional, l'avaluació del rendiment i aspectes que són molt importants per poder dissenyar, diguéssim, aquest nou sistema i transformar el que és l'ocupació pública.
Segons dades provisionals, el 2025 va tancar amb unes 700.000 això que estic llegint no és el que toca, ara sí. La futura llei afectarà prop de 400.000 persones treballadores. El govern ha trigat uns 2 anys a tenir-la redactada i ara espera que els grups parlamentaris li donin suport per poder-la aprovar a finals d'aquest any. El text s'aprovarà dimarts al Consell Executiu i després haurà de passar al tràmit parlamentari. El sector immobiliari descarta una nova bombolla, assegura que l'augment de la concessió d'hipoteques respon a l'increment del preu del lloguer i el dèficit d'habitatge, no a una expansió del crèdit. Diversos experts coincideixen a assenyalar les diferències del context actual respecte del 2007 i el 2008. El David Igual és professor de finances de la Barcelona School of Management en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Ara estem al voltant d'un 30 o un 40% del volum de crèdit hipotecari sobre el PIB, és a dir, no estem ni de bon tros en aquelles situacions. Però el que és més important, el que és més destacable respecte a aquell moment, és que ara les entitats financeres són molt rigoroses en la concessió d'hipoteques.
Segons dades provisionals, ara sí, el 2025 va tancar amb unes 700.000 compravendes a tot l'estat, un 7,7% més que l'any anterior. Entre 500.000 i 600.000 es van finançar a través d'una hipoteca. A Badalona, un mes després del desallotjament de l'Institut B9, una cinquantena de persones continuen vivint sota un dels ponts de la C31. Les entitats socials reclamen una acció més ferma a l'Ajuntament per poder-los trobar un lloc on allotjar-se. El Carles Segués és portaveu de Badalona Acull en declaracions a Catalunya Ràdio.
Hem parlat, ens hem vist allà sota el pont més d'una vegada, dintre del departament, que venien a prendre nota, a preguntar a gent, saber dades, etc. Però en tots aquests 15 dies aproximadament no hi ha hagut cap moviment.
A uns 150 desallotjats de l'edifici se'ls ha pogut portar una residència temporal, la majoria amb recursos procedents de la Generalitat. Des del començament d'any, però, el seguiment i la recerca de noves derivacions correspon a drets socials del consistori. Ara mateix, de la cinquantena de persones que hi ha a l'assentament, uns 30 són desallotjats del B9. Les entitats socials entenen que cal trobar solucions per tothom ràpidament per evitar que la situació s'enquisti. Atenció a aquesta dada que ens ha sorprès aquestes últimes hores, i és que les noies adolescents tenen 3 vegades més risc de dormir malament. És la conclusió d'un estudi de la Societat Espanyola de Neurologia que assegura que les diferències en el son comencen a la pubertat i s'accentuen en l'edat adulta. Segons aquest estudi, el canvi de ritme circadiari i els canvis hormonals multipliquen el risc de les noies de dormir malament, cosa que no passa amb els nois, perquè aquests canvis arriben més tard. Tot això en una etapa en què el cervell encara està en formació i en què la falta de son afecta l'atenció, la capacitat d'aprenentatge, el creixement i la regulació emocional. Factors que apunten una tendència, i és que les dones dormen menys, malgrat que necessiten dormir més. Estudis recents asseguren que les dones necessiten de mitjana 20 minuts més de son perquè el funcionament multitasca del cervell femení necessita més repòs profund per recuperar-se. De tot plegat en parlarem, de com dormir bé, de què passa quan no dormim prou i també dels somnis. Avui en parlarem a la tertúlia acompanyats del doctor Estivill. I atenció també a aquesta història que ve ara. 4:45 del matí, ens situem a la Xina, on s'ha posat de moda una aplicació per garantir que l'usuari continua viu i no és mort. Està destinada a persones que viuen soles i volen estar segures que, en cas de defunció o d'emergència, s'avisarà determinats contactes de la seva agenda del telèfon mòbil. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. És molt senzilla. Es baixa, poses el nom i un correu electrònic d'una persona de contacte. Si en 2 dies seguits no has clicat el gran botó central de color verd, l'aplicació, que de moment només està disponible per iPhone, l'endemà envia automàticament una alerta al contacte per si has mort o has patit algun accident. Hu Taokou, la parada de metro entre les principals universitats de Pequín, és un bon lloc per preguntar als joves. Sentim el Yang Fanyu, 18 anys, estudiant de geologia.
Confio en la meva salut i no parlo amb tan poca gent com per necessitar baixar-me-la.
En el cas de les dones, cada cop més reàcies a casar-se en una societat molt masclista i exigent, ho veuen com una opció de futur. La Zheng Jinglin és estudiant de periodisme, 21 anys.
De cara al futur, si com em proposo, intento viure sola, sense fill, soltera, puc considerar fer servir futures versions.
Es calcula que 180 milions de persones viuen soles a la Xina, de les quals 38 milions són ancians. I la cosa va a pitjor, perquè les dificultats econòmiques fan molt car tenir criatures. Un escenari perfecte per a una qüestió encara tabú: els problemes de salut mental. Un 40% dels joves a la Xina pateixen algun grau d'angoixa.
Dos minuts per arribar a 9:15 del matí. Continuem. El Banc de Sang i Teixit supera les 10.000 donacions en els 10 dies que ha durat la Marató de Donants de Catalunya, que ha acabat aquest cap de setmana. El director assistencial del Banc de Sang, el Joan Ramon Grífols, celebra l'èxit de la convocatòria, però matisa que s'ha d'animar els joves a donar també sang.
Volem incidir molt en el sector jove. Quan parlo de sector jove em refereixo de 18 a 45 anys, que són de potencials donants que tenen molta vida per davant per mantenir aquesta regularitat i poder-nos proveir a través d'ells aquestes donacions.
La campanya de la Marató de Donants s'ha fet a 80 municipis catalans. Un dels moments més àlgids va ser el dia 10, quan es va il·luminar de vermell diversos edificis emblemàtics i una cinquantena de fonts a Barcelona per conscienciar sobre la necessitat de donar sang. I ara parlem de cine.
The best European film tonight is Sentimental Value.
Valor sentimental triomfa als Premis del Cine Europeu. La cinta de Joachim Trier ha guanyat 6 premis, entre els quals el de millor pel·lícula, millor actriu, millor actor i millor director. L'altra triomfadora de la nit ha estat la catalana Cirat, que s'ha endut 5 premis, tots tècnics, això sí. Laia Casanovas ha guanyat a millor disseny de so.
Cirat és una pel·lícula que està connectant molt bé amb el públic. El ser com un viatge emocional i amb aquesta proposta tan intensa connecta molt, i això al final és el que més agraïm, no? Veure que la gent va al cine, la disfruta en comunitat i li arriba la pel·lícula, no?
Doncs reconeixement també per Cirat pel que fa al disseny de so, perquè hi ha molt de putrum-putrum. És evident que la pel·lícula va de d'una rave. Cirat també ha aconseguit el premi a millor direcció d'art, fotografia, muntatge i càsting. D'altra banda, Tardes de Soledad, d'Albert Serra, i L'Olivia i El terratrèmol invisible, les altres dues pel·lícules catalanes que estaven nominades, han marxat amb les mans buides.
Hauries de buscar algú per parlar.
És que és per això que parlo amb tu.
Bàrbara Mestanza s'endinsa en el Me Too amb Tallar-se el peu amb una motosserra, una nova peça que es pot veure aquests dies a la sala Beckett. L'obra se centra en unes periodistes que destapen casos d'abusos sexuals per part d'un director de teatre. Marta Vives.
A Tallar-se un peu amb una motosserra, Mestanza busca una altra perspectiva de les agressions sexuals de la que va encarar la seva anterior obra, Sucia, on ficcionava l'abús que va patir. Ara situa l'acció, diu, en les persones que assenyalen la injustícia i les conseqüències que té fer-ho. Escolta'm-la.
Què passaria si de sobte, després d'haver assenyalat algú i, per tant, haver engegat aquest canvi en el nostre país, què passaria si un d'aquests agressors de sobte s'intenta suïcidar?
Un tractat en forma de thriller trepidant i amb estètica futurista que intenta abarcar moltes qüestions que no sempre desenvolupa de manera clara per acabar parlant de culpabilitat i de la pressió ambiental sobre aquelles que han estat víctimes. Tallar-se un peu amb una motosserra es podrà veure a la sala Beckett fins al 8 de febrer.
Aquest que sona és el Quimi Portet, que inaugura avui una nova edició del Cruïlla d'hivern a la Sala Polo de Barcelona. Portet hi serà per tancar la gira del Cançons amb vell llemosí a les 7 del vespre. Tot això en un festival per on també hi passarà Sidoní. Sidoní, que estrena el seu nou disc en català, Catalan Graffiti. Ens el van venir a presentar el cap de setmana passat aquí al Suplement. Podeu recuperar la conversa que radio.cat/el suplement. També Julieta. I Suet. Que, de fet, posarà el punt final al cicle el dia 25 de març amb totes les entrades ja venuda per aquest Cruïlla d'hivern a la Sala Polo de Barcelona. I atenció amb això perquè té una pinta extraordinària, jo no m'ho perdré de cap manera. Demà 3Cat està d'estrena amb un nou podcast per entendre com circula la droga per Catalunya. AP7, la narcopista, és el nou podcast dels creadors de Crims, presentat per la periodista Anna Ponsí.
Hola, sóc l'Anna Ponsí. A partir d'avui us convido a un viatge de 10 capítols per l'autopista AP7, la més llarga de Catalunya, amb 350 quilòmetres entre Ulldecona i la Jonquera. En diem la narcopista perquè aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou...
Ja m'he quedat enganxat, jo. Consta de 10 episodis d'uns 30 minuts que proposen un viatge sonor per l'AP7, l'autopista més llarga de Catalunya, per entendre per què aquesta via s'ha convertit en aquesta ruta clau del narcotràfic europeu, com explica l'Anna Ponsí. La cocaïna que arriba als ports de Barcelona i de Tarragona o a l'aeroport del Prat, l'haixix desembarcat al Delta de l'Ebre i la marihuana cultivada a gran escala en terres catalanes circulen per aquesta autopista amb una impunitat aparent, són algunes de les històries reals de droga que trobareu a AP7, la narcopista, AP7, la narcopista, aquest podcast dels creadors de Crims que signa la periodista Anna Ponsí i que s'estrena demà a la plataforma 3Cat i a l'app de Catalunya Ràdio. Per crim, però, aquestes últimes hores el que s'ha perpetrat a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, no sé si ha estat obra del Carles Porta o no, però crec que aquesta nit han vingut a gravar l'arrencada del Crims a la tele que fan aquí l'estudi 1. Doncs ho han deixat tot potes en l'aire. Des d'aquí una abraçada al Carles Porta, 932074646, dona per al·ludit, perquè han desaparegut alguns cables, alguns micròfons, i sembla que s'hi han entrat a robar. En qualsevol cas, una abraçada als companys de Crims, que ens els estimem malgrat tot. Passen 3 minuts de 8:45 del matí. De seguida els esports. Ahir els esports del Bernabéu va passar això. Aixordadora xiulada. Els jugadors del Madrid i el seu president, també de l'emprenyada de Hansi Flick amb la decisió de Dro de marxar del Barça. De seguida en parlarem amb uns esports que avui arriben calents.
El suplement, amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atén, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
This is Oliver G. Extra D.O.P. Terra Alta. Highlands d'Escòcia, no, Terra Alta. Provil Polis, dolç i picantet.
Productes catalans amb D.O.P. i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de D.O.P.s i IGP's.
Violència. Fam.
analfabetisme, terror, pobresa, saquejos.
Aquí l'estat som nosaltres.
Les bandes criminals controlen el país més pobre d'Amèrica.
No m'hauria pensat mai que el meu país cauria tan baix.
30 minuts. Haití, el regne de les bandes. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Tots els recursos els posarem al servei dels hospitals, de les escoles, dels pagesos.
Se'm fa difícil que amb els mesos de treball no es pugui aprovar això.
Si arriba el Café para Todos, presentarem una esmena amb text alternatiu que deixi Catalunya fora de la LOFCA.
A Groenlàndia hi ha enviat un equip del matí de Catalunya Ràdio.
Gent realment molt espantada.
Trump. Si Trump envaeix Groenlàndia, anirem a viure a Dinamarca, perquè serà més segur viure allà.
Saludem des de la primera planta de l'Hospital Institut Goodman.
Vaig arribar aquí com un nen de 3 anys i vaig sortir aquí com una persona, com en veieu.
I aquí arribes i ja...
Posa a treballar. Pam, pam, pam,
els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Crec que era Gerard Piqué que deia sovint allò de que els xiulets del Bernabéu eren sinfonia per les seves orelles. Devia gaudir d'aquest concert des de casa seva, suposo, el Gerard. Xiulades aixordadores contra futbolistes com... Deixa-ho. Com Vinícius o Bellingham, això que el Madrid va guanyar el Llevant 2-0. Marc Andrés, què tal? Bon dia.
Bon dia. Victòria amb gols d'Mbappé, de penal i d'Asensio en un partit molt tens. Diversos futbolistes com els que mencionaves van ser assenyalats pel públic cada vegada que tocaven la pilota, però també hi va haver fortes mocadurades i crits contra Florentino. Orella una mica fina, però una part del públic va cridar Florentino dimissió. La tensió no va acabar amb el xiulet final perquè a la roda de premsa postpartit el baró Arbeloa va posar el focus sobre una campanya antimadridista per fer caure el president blanc.
Yo sé de dónde vienen los pitos, sé de dónde vienen las campañas. Yo creo que no, los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid, ¿no? Yo a mí la verdad es que no me van a engañar, sé de dónde viene todo esto. Para mí es una suerte tener un presidente que creo que es la persona más importante junto a Santiago Bernabéu en la historia de este club.
No es pot ser més llepa, més pilota, més veu de l'amo. Hi ha un altre vídeo que circula d'Arbeloa ahir arribant a les instal·lacions del Bernabéu fent una paradinha davant de la Copa d'Europa. Ridícul. O sigui, està tan estudiat i és tan patètic que, en fi, es descriu ell solet. I les rodes de premsa ens prometen grans moments de glòria i grans audiències, perquè escoltar-lo també i veure com s'expressa davant dels micros i aquesta superioritat moral, doncs crec que ens donarà grans moments, com també ho ha fet aquestes últimes hores la roda de premsa de Hansi Flick, que s'ha despatxat a gust també amb aquests joves futbolistes que acaben marxant del Barça, com és el cas de Drom, aquesta indignació d'aquestes últimes hores que ha agafat segurament a contrapeu al Barça amb aquesta marxa. Encara no sabem ben bé si és el PSG, no, Marc?
Fa pinta que sí, no? Tot apunta que sí que Drom marxarà al PSG. De moment el que sabem és que Drom va comunicar el divendres que abonarà la seva clàusula de rescisió, que és de 6 milions d'euros, a un Barça que juga aquest vespre a les 9 al camp de la Real Societat. No comptarà amb Drom i, evidentment, ahir va haver prèvia. Hansi Flick va enviar un missatge clar a la Masia.
We give them the opportunity to train with us, to
els donem l'oportunitat d'entrenar amb nosaltres, de créixer cada dia, amb els millors jugadors del món. Els donem el suport, els donem la confiança, creiem en ells. Si volen jugar per al Barça, han d'estar al 100%. Han de posar tot el cor, i això és el que vull dir als jugadors que estan amb nosaltres o que en el futur han d'estar amb nosaltres. Han de viure aquests colors. Qui no hi visqui així, no el vull.
I don't want, okay? This is what I can say.
Fora d'aquest enrenou, Rafinha es dubta per al partit d'aquest vespre, ja que ahir no es va entrenar, un partit que el Barça vol guanyar per recuperar els 4 punts d'avantatge sobre el Madrid. A aquest Real Societat Barça el seguirem des de les 8 a la TDT de Catalunya Ràdio.
Efectivament. Doncs Real Societat Barça, esperem que tota l'expedició de la TDT pugui viatjar amb normalitat després del que va passar l'altre dia. Qui sí que s'ha entrenat aquestes últimes hores amb el Barça és Marc-André Ter Stegen, pendent de sortir cap al Girona.
Conjunt gironí que s'està movent en aquest mercat d'hivern. Ahir va fer oficial la cessió de John Solís al Birmingham City anglès. L'acord inclou una opció de compra obligatòria en funció d'objectius. Això allibera una fitxa extracomunitària que el club farà servir per inscriure l'argentí Claudio Echeverri. De fet, el club espera anunciar-ho en les properes hores. Un Girona que, a més, té coll avall la incorporació del migcampista del Celta, Fran Beltran, tornant a la gespa per tancar la primera divisió masculina. Jugats ahir, Mallorca 3, Atlètic Club 2, Osasuna 3, Oviedo 2 i Betis 2, Villarreal 0. Avui a les 2, Getafe València, a 1:15 Atlètic de Madrid a l'Avés i a 6:15 Celta Rayo Vallecano.
I a la Liga F, a l'AMA Barça a les 12 en directe a TV3.
Les blaugranes recuperen Patrick Guijarro i Caroline Graham Hansen en un partit on Pere Romeu ha previst rotacions, ja que la setmana que ve juguen la Supercopa. A la mateixa hora, Badalona Women a Deportivo en directe a Palamós. Ahir va guanyar l'Espanyol 0-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Una victòria de les blanquiblaves sobre les matalasseres que no es produïa des de l'any 2014. Anna Torrodà, amb gol de falta, va ser la protagonista.
No, jo he dit, bueno, que vagi almenys entre els tres pals i després ja que passi el que hagi de passar. I, bueno, crec que li ha tocat a una de la barrera i amb la sort que ha anat cap a dintre i ja està molt contenta.
I avui a les 8 del vespre, final de la Copa d'Àfrica entre el Marroc i el Senegal.
Punt i final al Dakar, Nani Roma ha aconseguit la segona posició en cotxes.
Darrere el campió serà la Tillà, el pilot de Folgarola es va passar pel Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Ha estat tot, ho hem fet bé, hem competit molt bé, cara a cara, amb molts bons pilots, amb molts bons cotxes, i al final és que només podem estar orgullosos.
En motos, victòria per Luciano Benavides, amb només 2 segons d'avantatge sobre l'estatunidenc Ricky Brabec en una etapa final que va guanyar el català Edgar Canet. En altres categories, victòria de Pau Navarro a la modalitat Challenger i el barceloní Josep Padró va acabar segon en la categoria de moto original by Motul sense assistència.
I acabem amb bàsquet. Avui a les partits de la Lliga CB, 4 equips catalans que juguen el primer a les 12.
Sí, a les 12 i en directe per Esport 3, San Pablo Burgos Barça, 2:15, duel català entre Penya i Girona, i a les 5 de la tarda Baskonia Manresa. Ahir, victòria del Lleida a la pista del Gran Canària per 50-68. A la Lliga Femenina, a la 1 del migdia, Cadí la Seu, Gran Canària. El Cadí la Seu visita el Gran Canària. I ahir, doble victòria catalana. Araski 65, Girona 78 i Penya 70 i Baeta 57 en el debut de Miqui Calderón a la banqueta verd i negra.
Joan Anton Català, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com veurem la lluna aquesta setmana?
Avui justament és nova i a partir d'ara, per tant, començarà a créixer. I atenció que dijous i divendres se situarà visualment al costadet al cel de Saturn durant les primeres hores del vespre.
A quina hora ha sortit el sol avui a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa?
A les 8 i 11.
I a quina hora es pondrà?
A les 17:59.
Salut, Joan Anton.
Igualment.
Temperatura a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, Tomàs Molina.
9 graus.
9 graus de temperatura. També hi plou a les illes aquests dies?
Sobretot cap al nord, cap a Menorca, cap a Mallorca, poqueta cosa, eh? A Eivissa, de moment, no hi plou.
Déu-n'hi-do, quines pluges que han inaugurat aquest 2026. Acaba, o comença de la mateixa manera que va acabar el 2025, amb ruixats intensos, i encara ha de venir aquesta llevantada, Tomàs.
Correcte. Serà dilluns quan un altre cop s'intensifiqui. Avui encara plou, almenys plourà a les comarques gironines. També en tota l'àrea del Pirineu hi haurà nevades per sobre dels 1.200-1.400 metres d'alçada, però curiosament es poden obrir unes clarianes a les comarques del sud, a les Terres de l'Ebre, fins i tot al Pla de Lleida, tota la zona de Tarragona... esporàdiques, eh? Després, un altre cop durant la tarda, els núvols guanyaran terreny per tota la façana litoral i les pluges tornaran a afectar la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Fins i tot a última hora de la nit, del vespre, nit i la matinada, podria haver-hi alguna tempesta una miqueta més forta de nou a les Terres de l'Ebre. Un dia avui marcat per les temperatures que es mantenen força estables, però frescotes, no pas fred, però sí frescotes, i sí, demà i demà passat hem de parlar d'aquesta situació de llevant que farà que la mar estigui molt alterada i que persistirà amb nevades, sobretot en el Pirineu Oriental.
Fantàstic, gràcies Tomàs. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
Però és veritat també que el futbol sempre té aquest cantó fosc. Bueno, potser fins i tot anant a canaletes, eh? Tan senzill com això, i tirant pedres contra el Burger King, que a vegades alguns ho hem acabat fent, no? Vull dir, aquestes coses hi són.
Tenim el titular, eh? Jordi Portit.
No cal.
Jo ja ho sabeu, que jo he estat històricament del grup d'opinió, no sé on caieu vosaltres, eh? Però que Pedro Sánchez és un geni del mal, i jo fins i tot, en moments en què altres dubtaven d'ell, jo ho creia i segueixo en el tren dels qui pensen que Pedro Sánchez acaba el mandat sense importar quants casos de corrupció li surtin sota el seu nas i entorn familiar.
Tu, Rosa, revises el tiquet quan arriba el compte?
És que és increïble. I tu no?
Si tinc pressa, no.
Marta?
Jo sempre.
I segurament dec tenir algun disgust. Tanta.
És que a mi un cop em van cobrar 44 aigües. Eren 4 aigües.
Però això ja ho veus a l'hora de pagar, si són... No?
Bueno, dius, ostres, avui sí que ens ha sortit car. Què hem fet, no? No hauríem d'haver demanat vostres.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És diumenge 18 de gener de 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Antonio Costa.
La Unió Europea serà sempre muy firme en la defensa...
El president, ara sí, del Consell Europeu qualifica d'intolerable l'amenaça d'aranzels de Donald Trump als països que han desplegat tropes a Groenlàndia i prepara una resposta conjunta. Avui mateix ha convocat una reunió d'emergència dels ambaixadors de la Unió Europea a Brussel·les per abordar-ho.
André Ventura.
Vam ser una segona volta i es parece més o menys incontornable.
El líder de l'extrema dreta és el candidat favorit per un estret marge de les eleccions que avui celebra Portugal. L'altre gran favorit és l'exministre i exlíder socialista Antonio José Segura, a qui les enquestes pronostiquen la victòria en una segona volta.
Laia Casanovas.
Cirat és una pel·lícula que està connectant molt bé amb el públic.
S'ha endut el Premi del Cinema Europeu a millor so per Cirat. La pel·lícula s'ha endut 5 premis, tots tècnics. La gran triomfadora ha estat Valor Sentimental, de Joaquim Trier, que ha guanyat 6 premis, entre els quals el de millor pel·lícula, millor actriu, millor actor i millor director.
Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 400.000.
Funcionaris catalans són els que es veuran afectats per la nova llei d'ocupació pública de Catalunya, que proposa, entre altres mesures, premiar amb un complement de sou els treballadors que en una mateixa posició demostrin un millor rendiment. Dimarts s'aprovarà l'avantprojecte al Consell Executiu.
180.
Milions de persones que viuen soles a la Xina. Per això el país s'ha posat de moda una aplicació per garantir que l'usuari continua viu i no és mort. En cas de defunció o emergència, avisa determinats contactes de la seva agenda del mòbil.
El 10.
Episodis són els que té el nou podcast que demà estrena 3CAT, AP7, la narcopista, el nou podcast dels creadors de crims presentat per la periodista Anna Punt sí per entendre com circula la droga per Catalunya.
Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguilot, la Núria Oriols, l'Oriol Marc i la Marta Monforte. Un mateix 18 de gener, en aquest cas de l'any 2025, avui fa tot just un any, es va celebrar la gala dels Premis Gaudí a Barcelona, una gala en què el 47 va arrasar. Passen 2 minuts de les 9 del matí, després d'una nit molt llarga, Eduard Fernández, en directe al suplement a aquesta hora. Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
I l'enhorabona.
Gràcies, moltes gràcies.
Com estàs?
Una mica cansat i una mica de son. Però bé, molt content, molt content.
Si estàs despert i dempeus a aquestes hores, perquè et toca treballar, Eduard, oi?
Vaig a treballar. I vaig a Madrid. Vaig arribar de Madrid ahir, a les 10 i 5 vaig arribar als Gaudí, i ara estic tornant cap allà, a treballar.
La ressaca d'Eduard Fernández el dia que va guanyar els Gaudí, a millor protagonista, la vam compartir aquí amb els oients del suplement, que a mi aquest AVE cap a Madrid a treballar, van a gravar Anatomia d'un instante, aquesta minissèrie de la qual un any més tard doncs, ja hem pogut gaudir sobre el cop d'estat del 23F. Hem obert el micro a la 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de Torre Baró, des de la Torre Avení, és la nova seu de l'Acadèmia del Cine Català, o des de l'última fila de l'autobús que heu agafat per arribar a casa després d'una nit de festa.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Albert Postils, el diari Ara avui publica en un ampli dossier sobre el control de les fronteres a l'Estat i en una de les peces llegim que és un negoci lucratiu per una desena de multinacionals.
El preàmbul és que la crisi del 2008 va col·locar la indústria armamentística en una posició delicada i van trobar en el control de les fronteres un nínxol de mercat. Es tracta d'una investigació en què l'Ara ha accedit a 674 contractes públics de tecnologia de frontera i ha entrevistat desenes de funcionaris, agents de seguretat, empresaris i migrants. El diari ha analitzat les adjudicacions que es van fer des del 2018 fins al 2025 i ha arribat a la conclusió que el 60% de les licitacions espanyoles per tecnologia de frontera van a parar a 4 empreses només: Escribano, Telefónica, Thales i Indra. En total, aquestes licitacions han sumat 541 milions d'euros a les arques de l'Estat i 6 de cada 10 euros destinats a tecnologia de frontera van ser adjudicats sense concurs públic. A propòsit d'això, l'ARA denuncia que la frontera espanyola funciona com un sistema opac, privatitzat i sense control públic, la qual cosa, segons experts consultats pel diari, planteja riscos pel sistema democràtic.
Parlant de poca democràcia, el periòdic, a propòsit del balanç del primer any de Donald Trump a la Casa Blanca, fan una llista dels negocis del president nord-americà que van augmentar els ingressos el 2025.
És un article que afirma Ricardo Mir de Francia i que sosté que mai en la història dels Estats Units la presidència havia estat un negoci tan lucratiu. El diari apunta que la fortuna personal de Trump ha augmentat en 4.000 milions de dòlars durant el primer any del seu segon mandat. I en aquest temps, el republicà ha avançat 118 posicions en la llista Forbes de les 400 persones més riques dels Estats Units. I és que Trump, a més de mantenir els negocis que ja tenia abans d'accedir al càrrec, n'ha llançat molts de nous per monetitzar la seva presidència. El cop d'efecte més gran l'ha fet amb les criptomonedes. De fet, tres dies abans de la investidura va llançar l'anomenat Memecoin, una criptomoneda amb el seu propi nom, i dies després va fer el mateix la primera dama, Melania Trump, que ha posat en xifres, totes dues criptomonedes han generat més de 1.000 milions per la família Trump.
Trump és protagonista a La Vanguardia. El John Carlin apunta que els Estats Units són la nova Rússia.
Carlin comença dient que ens acostem a la fi del món, o almenys a la fi del món tal com l'hem conegut. A propòsit de Groenlàndia, es pregunta si hi haurà guerra i diu: hauria de ser impensable que tropes europees es matin a trets amb tropes als Estats Units. I més si tenim en compte que, segons les enquestes, el 85% dels groenlandesos no es volen convertir en ciutadans dels Estats Units. Però no és impensable. I aquí arriba la comparació de Carlin. Els Estats Units s'estan convertint en la nova Rússia, Trump en el nou Putin. O sigui, repressió dins, imperialisme fora. Amb els seus moviments, Carlin apunta que Trump amenaça de destruir l'OTAN i que, si això passés, generaria les celebracions més grans a Moscou des del 1945. En aquesta línia, Carlin s'acaba qüestionant si Trump, a banda de president dels Estats Units, és també un agent secret de Rússia.
Avui ens ha cridat l'atenció l'entrevista que el New York Times fa a un català il·lustre com és el Kilian Jornet.
Una entrevista de vida centrada en el que el mou a fer reptes tan extrems a la muntanya. Durant l'adolescència explica que va descobrir que tenia tendències masoquistes perquè li encantava patir i es passava 7 hores damunt d'una bicicleta. De fet, diu que el seu somni aleshores era fer una pujada interminable, que no s'acabés mai. En Kilian també reflexiona sobre què entén ell per posar el seu cos al límit i comparteix una experiència que va tenir mentre escalava l'Himàlaia. Estava completament desnodrit, no havia begut ni menjat res durant més de 30 hores i estava a 8.300 metres d'altitud. Estava enmig d'una tempesta i va tenir una visió d'una segona persona que el seguia i necessitava la seva ajuda. En Kilian diu que sabia que era una al·lucinació, però se sentia molt responsable per aquesta persona i creu que aquest va ser el motor que va permetre que no es rendís i sobrevisqués aquell dia. Si no, diu, probablement estaria mort a les muntanyes. Sobre la mort, precisament, sosté que no li fa por la sensació de morir en si, i que el que veritablement li fa por, diu, és que els seus fills perdin el seu pare.
Realment sempre val la pena escoltar i sentir el Kilian Jornet, en aquest cas, ni més ni menys que a través d'aquesta entrevista que li fan al New York Times. Si sou fans del Kilian Jornet, fa uns mesos vam conversar des de la Cerdanya amb els pares del Kilian Jornet, l'Eduard Jornet i la Núria Burgada, per entendre el personatge i l'animal que està fet el Kilian Jornet i totes aquestes proeses físiques que aconsegueix i quina mena d'infància va tenir per generar doncs tota aquesta ambició tan desbocada i aquest amor que té tan destacat per la natura. Obrim avui també els diaris esportius. Interessant de saber què diuen després de la roda de premsa de Flick parlant de Dro i després de la xiulada al Bernabéu. Comencem amb l'esport, que destaca la fermesa de Flick en roda de premsa a propòsit de la marxa de Dro.
Lliçó de Flick, titula el diari, que en un dels destacats inclou la frase més viral de la roda de premsa, que diu: si vols jugar al Barça, has d'estar al 100%, hem de viure per aquests colors. A Mundo Deportivo se centren en el partit d'aquesta nit, imatge d'un entrenament, i el titular: en volen més, ja que el Barça podria aconseguir avui la 12a victòria consecutiva. A Madrid, el Marca dona més pes el que va passar a la grada ahir al Bernabéu que no pas a la gespa. Bronca històrica, el Madrid sobreviu a la ira del Bernabéu amb un bon segon temps, il·lustrat amb imatges de diversos aficionats xiulant i traient mocadors blancs a l'estadi. I a l'as, foto del golejador Raúl Asensio, xiulada i alleugeriment. I en el destacat subratllen una declaració d'Arbeloa en roda de premsa: els qui demanen la dimissió de Florentino no estimen el club.
Bé, doncs Arbeloa ja parla per si sol. El moment de parar l'orella, el que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
Cadena COPE.
RAC 1.
Perdón, pero tú, yo no soy hombre, pero a vosotros os chupan el pito toda la noche y nos dan pollas o algo.
Pero una pregunta, Ana.
Bueno, a ver,
Ana.
Es un tema demasiado
tampoco,
serio,
¿eh?
Tampoco
son acusaciones demasiado duras, ya, demasiado sí. serias como
para... Tampoco, Ana, también te digo, tampoco soy Julio Iglesias y he presumido públicamente de haberme enrollado con 3.000 mujeres.
I met Snoop Dogg. I forgot to say it on there. And he shook my hand and he looked me right in the eyes. I couldn't see his eyes because he had his glasses on. And he just said, you a motherfucking gangster. My life is complete. Thank you.
Un altre detall important és la tornada de Ronald Araujo després del curiós tractament per superar els seus problemes de salut mental, un tractament que es basa en marxar de vacances a un estat genocida, una cosa que recomanen 9 de cada 10 psicòlegs, del que jo tinc entès.
El suplement, amb Roger Escapa.
Avui, el suplement...
De seguida obrim tertúlia al suplement. A les 10, la setmana tràgica amb el Lion Sindreu i el Toni Rodon. De la situació a l'Iran en parlarem avui amb el Quim Olivares, company internacional d'aquesta casa. I avui també...
Un sol en blanc, cases, oceans. Les algues són marines.
Groenlàndia és a l'ordre del dia, arran de la crisi geopolítica que ha obert Donald Trump. Avui al suplement us proposem un viatge ple de postals per un dels racons més inhòspits del planeta. Ho farem a través dels dibuixos que sempre ens regalen el viatger Xavier Moret i del company d'aquesta casa, el Pere Bosch, que hi va anar fa uns mesos per retratar una manera de viure ben diferent. Aquest dia també hem sentit les cròniques des de Groenlàndia de la Marta Viana. A l'Eclipsi, avui les nits de la directora de cine Carla Simón, una visita de pes, ara que s'acosten les grans gales dels Gaudí i dels Goya, amb Romeria, com totes les seves pel·lícules, d'allò més nominada. I després...
He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans.
A les 12, el periodista musical Luis Hidalgo ens portarà els grans discos i concerts en català que ens esperen aquest 2026. I amb la unitat mòbil de la Cèlia Mayoral serem a la Fira de l'Oli i l'Olivera d'Espolla, on ens espera la Ludwig Van. Saludarem el líder de la Ludwig Van, el Quim Carandell, just abans que estreni disc, des del poble on va créixer i néixer la banda Espolla a l'Alt Empordà. Acabarem el diumenge coneixent la història del Jean-Marie Dongu, un jove camerunès que va arribar a la Masia del Barça amb el somni de triomfar al primer equip i que va acabar debutant en una època en què ser jugador del Barça era més difícil que mai amb un Messi platòric.
El suplement amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atén, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Moca. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible a les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'n va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudio filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
36.747. 3, 6, 7, 4, 7, de la sèrie 47.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Amb 547.000 oients, el suplement de Catalunya Ràdio es converteix en el programa líder dels dissabtes a Catalunya. Diumenge el programa també creix i suma 431.000 oients.
Gràcies a tots vosaltres, oients, i per molts anys de suplement.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.